RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Afecta un 2% de la població, especialment la femenina, d'entre 40 i 60 anys. Té el cansament i el dolor com a símptomes principals, però també hi ha desànim, problemes digestius, insomni i una llarga llista de problemes. En tot, ha costat molt considerar-la una malaltia. La qüestió és, hi ha alguna dieta que vagi bé o algun aliment que faci que aquestes persones se sentin millor? Aquestes i altres preguntes es respondran en aquest podcast, dedicat avui a un problema que va en augment, la fibromiàlgia. Magda Carles, com estàs?
Molt bé.
La fibromiàlgia, no? Que ens sentim a parlar, tot i que ara ho comentàvem abans de començar. Molta gent la té i la viu en silenci.
M'imagino que hi ha molta gent que ho viu en silenci, però és que, de fet, hi ha tantes malalties que són importants, perquè un 2% de la població, que és la incidència d'aquesta malaltia, no és una malaltia de poca gent, eh? El que passa és que jo crec que hi ha molta gent encara sense diagnosticar. Hi ha molta gent que probablement té aquests símptomes i ho calla, o no, o ho assumeix, o s'adapta. Ja, saps que hi ha gent que sempre està cansada? Que sempre ja ho troba com normal.
Sí, és com el mal de la nostra societat, no?
Que... No vull dir que tots els cansaments siguin per això, ni molt menys, eh? Però si t'hi fixes, hi ha molta gent que està cansada sempre, no?
Perquè anem molt estressats, anem molt ràpid...
Perquè mengem malament.
Mengem malament...
Perquè dormim poc. O sigui, hi ha molts perquès del cansament, però és veritat que el cansament és un símptoma que és molt freqüent.
Anem a definir la fibromiàlgia. Exactament què és? De què estem parlant?
Doncs mira, estem parlant d'una malaltia sistèmica que afecta diferents parts del cos i que té diferents símptomes. I realment, doncs, el principal és aquest dolor que surt a diferents parts del cos, però és un dolor que quan miren aquell lloc que et fa mal del cos, no hi troben res. Tu imagina que els dius, no, és que em fa mal, escolti, em fa mal l'ombro, em fa mal el maluc, i em fa mal... Però miren i ho tens tot bé. Va, però no només això. Hi ha aquest dolor, però a més hi ha un cansament, però a vegades un cansament pot ser un grau molt elevat. Hi ha una manca de concentració, a vegades com una mena de dificultat per centrar-se en les coses. Hi ha a vegades també problemes digestius, doncs des de colon irritable fins a també moltes intoleràncies alimentàries, a vegades estan associades, i de fet, doncs, un estat d'ànim bastant lamentable, o a vegades una rigidesa articular. A vegades són persones que els costa molt dormir també perquè tenen el síndrome de les cames inquietes, allò que se't mou la cama sense que vulguis. En fi, és un pack de coses que no cada persona ho té tot ni en la mateixa intensitat, no? Però ja no ens veremos. Aleshores, quan hi ha diverses sintomatologies d'aquestes durant més de 3 mesos, doncs això vol dir que tens fibromiàlgia, no?
Per tant,
no és fàcil de diagnosticar això.
Estem parlant, com ens expliques, d'un calaix de sastre on hi ha diferents símptomes, no?
Sí, sí.
Sabem exactament l'origen. Per què apareix la fibromiàlgia?
Oi, ojalà se sabés, perquè segurament es podria, diguéssim, dir molt més, es podria tractar molt més bé, no? A vegades s'associa a infeccions víriques, després d'afeccions bacterianes o traumes que has tingut. Jo és que sé, gent que ha tingut un disgust molt bèstia, un accident de cotxe, a vegades perquè sí, saps? Però, vaja, a vegades està associat a aquests aconteixements que jo et deia. No ho sabem, i per això és tan difícil de tractar-ho, perquè realment no hi ha un medicament que diguis, amb això desapareixerà. No.
No tenim cap medicament que ens pugui ajudar a curar, o si més no, a viure millor, a conviure
millor.
A viure millor sí,
perquè això, clar, sí. Es tracta de les diferents dolències, no? Imaginem, no?, que una persona el que realment li està fent la vida impossible és el dolor. Doncs, home, hi ha antiàlgics, hi ha molt tractament pel dolor, no? O imaginem que estàs molt deprimida, doncs també hi ha antidepressius. Clar que hi ha maneres de... Es pot viure millor. Evidentment que hi ha un tractament. Jo el que em referia és que no hi ha un medicament que faci desaparèixer la malaltia. Però sí que pots tractar els diferents problemes perquè aquesta persona visqui millor. Per suposat que sí.
Sabem si hi ha un component genètic, si aquesta fibromiàlgia es pot arribar a heretar?
Se sap que la gent que té família amb fibromiàlgia té més possibilitats. O sigui que és un... Bueno, tens més números. No és que ho hagis de tenir, però tens més números.
Has dit una llarga llista de símptomes.
Sí.
Pot ser fins i tot invalidant la fibromiàlgia?
Sí, perquè imaginem una persona que està molt, molt cansada i que li fa molt, molt mal tot, doncs arriba un moment que no té força per fer la seva activitat ni de treball. No hi ha només de la seva feina, sinó que no pot ni fer les coses quotidianes de la llar o de la seva vida en particular, no? Sí, pot ser una cosa cosa molt, molt agobiant.
Has fet un parell de referències al tema de la nutrició. Ens has dit, per exemple, que aquesta fibromialgia comporta, d'una banda, en molts casos, problemes digestius i també que el fet de menjar malament també, d'alguna manera, doncs, pot influir-hi.
Sí.
Com ha de menjar, Magda, una persona que està afectada de fibromialgia?
Bé, mira, m'he descuidat de dir, per cert, que també aquestes persones molt sovint tenen sobrepès. Hi ha un problema. Saps per què? Perquè també és lògic, perquè si tu tens dolor, estàs cansat, també et mous poc. Vull dir que hi ha una sèrie de factors que afavoreixen que hi hagi més sobrepès, també és normal. No?
És un percentatge alt?
És un percentatge alt, sí, és un percentatge alt. Per tant, amb tot aquest magma de coses, sí que és important el que mengin. A veure, el que mengem és important sempre, perquè ho fem cada dia, ho hem dit moltes vegades, no, Esther? Ho fem cada dia, des de que naixem, i per tant influirà en tota la nostra vida i amb la, inclús amb la progressió de les malalties, no? I en com ho vivim. Per tant, en aquest cas, jo crec que és importantíssim que es mengi bé. S'ha de ser sincer i és veritat que no. Al igual que no hi ha un medicament que tregui la fibromialgia, tampoc hi ha una dieta que diguis, amb això ja està. No, això us enganya la gent. Però sí que hi ha una manera de menjar que et pot fer viure molt, molt millor.
Perquè, escolta, m'estava pensant, el tema de tenir fibromialgia també pot fer que la persona tingui menys gana, no, o no tingui ganes de menjar?
O menys, o més. O menys.
Al revés,
clar,
també.
Clar, perquè si tu estàs deprimida, tu estàs avorrida perquè mai tens energia per res, doncs potser el menjar és un plaer que tens allà fàcil i que et deixa bé, no? Vull dir que poden passar les dues coses, perquè és una situació a vegades que et sobrepassa, no? Per tant, el de menjar és important i és important que mengin d'una manera, evidentment, equilibrada. Han de menjar bé. Tots hem de menjar bé, però quan hi ha un problema, jo sempre ho dic, s'ha de menjar encara més bé.
Exacte, sempre s'ha de menjar
sempre,
bé, això
sempre.
Ho hem de tenir claríssim.
I ho hem dit sempre,
és
eh?
El missatge que estem enviant des de fa 4 temporades aquí les respostes que alimenten, però en aquests casos encara s'ha d'anar amb més cura, no? S'ha de vigilar més i s'ha d'estudiar més, doncs, quins són aquests menús que fem a diari. Què podem fer, Magda, a nivell nutricional per sentir-nos menys cansats, perquè les persones que tinguin fibromialgia redueixin aquest cansament?
Mira, primer de tot, tenir molt clar que és una dieta equilibrada, que ara no ho repetirem perquè tots ho tenim molt clar, una dieta que tingui tots els nutrients amb proteïnes, carbohidrats, greixos, etc. Tenim que a partir de dieta equilibrada. Ara bé, per una persona que té fibromialgia, és important que tingui el pes, un pes sa. No et diré que estigui prima, però sí un pes sa. Imagina que et fa mal al cos i que a sobre portes quilos de més. Imagina't això, quin pal, no? Per tant, el primer, una dieta equilibrada, de la que hem parlat mil vegades aquí, i més a més que tingui les calories suficients per portar-te un pes sa. Mira que no estic dient que estiguis prim, sinó un pes sa. Que com si et sobra, doncs que et vagi fent reduir a poc a poc aquest pes.
Et sembla si recordem com podem saber si tenim un pes sa o no, Magda?
Bueno, hi ha una norma que és una manera, una eina, que evidentment no és infal·lible, com la que està molt bé, que és l'índex de massa corporal, que és el pes partit per l'alçada al quadrat. I que si això surt doncs, des de 18, 19 fins a 25, doncs estem la mar de bé. I si tenim 26, 27, un petit sobrepès, tampoc serà per rasgar-nos les vestidures. Però que procurem estar doncs, en aquests paràmetres.
Si passem de 27, aquí ja
clar,
tenim un problema.
Recordem que això per persones de menys de 18 anys no serveix i per persones molt, molt grans tampoc. A partir de 65 també caldria... Això està influït pel teu tant percent de massa muscular, etc. Vull dir, no és infal·lible. Però ens pot orientar, ens pot orientar.
Per tant, aquestes persones que tenen fibromiàlgia i, a més, un sobrepès, què han de fer? S'han de posar a dieta? No sé si en aquests casos
a veure,
és convenient.
Sí, és convenient que mengin bé, però que ni se'ls hi ocorreixi fer dietes dràstiques, ni fer coses rares, ni agafar per internet la primera cosa que se'ls hi passi, perquè ja tenen problemes, doncs una dieta dràstica que faltin nutrients, que sigui desequilibrada, la pot desanimar més, li pot donar més problemes intestinals, per tant, sí que la dieta té que portar a un pes sa, però tranquil·lament. Si una persona té sobrepès, doncs que vagi menjant, diguéssim, amb una mica menys d'energia, però una mica menys, i que vagi perdent a la llarga pes. Però l'objectiu és que es trobi bé, en aquest cas, més que perdre pes. Que el vagi perdent a poc a poc, però d'una manera molt light.
Que és el camí que tots hauríem de fer, no? Si volem perdre pes, no obligar-nos a fer-ho de manera molt ràpida, perquè després l'efecte rebot apareix
ja,
ràpidament.
I a més, estàs més decaigut. No sento aquella gent que diu que estic de mala llet perquè estic fent dieta. Doncs això és veritat. Vull dir, quan tu
és negatiu,
que...
això.
És negatiu. En aquestes persones encara les matxacaria més. Però és veritat que aquest dolor, per aquest dolor i per aquest malestar, els hi va bé estar lleuger. I, per tant, doncs, que a la llarga vagin perdent, que es posin en mans d'un especialista i que i realment doncs, vagin perdent pes a poc a poc. No?
I quan hi ha un estat d'ànim baix, aquí què recomaneu?
Doncs mira, començant perquè no facin dietes dràstiques.
El mateix, el
clar,
mateix.
Clar, perquè tu treus tots els carbohidrats de la dieta i de veritat que l'ànim baixa. També que tinguin uns horaris regulars. A vegades estem desanimats i els ànims baixen simplement perquè és que fa massa rato que no hem menjat.
Perquè no tenim la dieta ordenada.
Clar, el desordre desanima. També tenim que controlar els nostres nivells de ferro amb el tema del desànim. Ho hem dit alguna vegada també aquí, hem parlat de l'anèmia ja en algun podcast de fa temps. El dèficit, la manca de ferro, encara que no sigui una cosa molt accentuada, acaba desanimant. Un dels símptomes és el desànim, el cansament. Imagina't que una persona que té fibromiàlgia descobreix que té el ferro baix. Doncs home, aquesta estabilització amb el ferro segurament li milloraria els seus símptomes.
Com mesurem el ferro?
Amb una analítica normal, doncs això és fàcil de veure, no? És important, amb qualsevol dona, es veu que són les que sempre tenen més manca de ferro, és important, especialment si estàs cansada, veure sempre els nivells de ferro.
I amb quins aliments el podem reequilibrar,
doncs,
el ferro?
Amb els aliments que a vegades deixem al tinter, no? Com són, per exemple, la carn, els ous, el marisc, els llegums també, evidentment, les vegetals de fulla verda també, però recordem que on el ferro està més biodisponible és la carn, els ous i el marisc. És una cosa que no s'ha d'oblidar, perquè a vegades diem tot amanides, vale, sí, però si et falta ferro...
Més que en un plat de llenties?
Clar, clar, és més biodisponible, perquè no només és important la quantitat de ferro que té un aliment, sinó amb quina facilitat aquest ferro l'absorbirem.
Què vol dir biodisponible?
Doncs això, aquest ferro, amb quina facilitat, quina quantitat d'aquest ferro inicial acaba arribant realment, que ho podem fer servir un altre organisme. O sigui, hi ha més que tenen molt ferro, però que no, d'aquell ferro arribarà un tant per cent molt petit.
Doncs mira, això és molt important, clar, perquè potser tenim una idea equivocada.
Clar,
una idea
clar.
Equivocada.
Passa una mica la mateixa amb el calci, hi ha gent que diu, no, és que el bròcoli té més calci que no sé què. O sigui, bueno, però aquest calci quan ens en arribarà a nosaltres? Una cosa és la dosi d'un nutrient que hi ha en un aliment i l'altra cosa és la vida, o sigui, com ens arriba? Què arriba realment a nosaltres? Són dues coses diferents, És un concepte que s'ha de tenir.
He dit diverses coses ja, aquesta dieta ordenada.
Ordenada,
aquests
sobretot.
Horaris, complir els horaris. Si hem de fer dieta, doncs fer-ho a poc a poc.
A poc a poc, sobretot.
Sense pressa. I tenir, doncs, bastant controlat el tema del ferro, no?
Exacte.
I si el tenim, doncs, intentar incorporar aliments que ens puguin mantenir aquests nivells ja adequats, no? I per l'insomni, perquè també has insistit molt a l'inici, Magda, que les persones amb fibromiàlgia en moltes ocasions el que tenen és un problema per dormir.
Sí, evidentment, a part dels clàssics consells, doncs, que vol dir anar a dormir sempre a la mateixa hora, evidentment tenir un lloc adient, que no faci ni fred ni faci molta calor, lògicament que no entri llum, que no mirem pantalles 5 minuts abans d'anar a dormir, cosa que fa tothom, que no mirem pantalles perquè això és anti per anar a dormir,
sí,
no?
Sí.
Que no parlem de temes tensos, que no mirem pel·lícules o llegim llibres que ens esveren, en fi, coses de sentit comú, però que dius, ja se sap, sí, però no es fa, No es fa. Bueno, doncs, a part de tot això, òbviament, doncs, disminuir excitants i sopar d'una forma, jo diria, adient. Què vol dir això? Si vaig a dormir amb l'estómac buit, no dormiré, Allò dius, ai, avui no soparé. Bueno, doncs ja t'ho trobaràs. Però si jo sopo massa, serà el mateix. Llavors, sopar amb un cert sentit comú, el clàssic sopar de les verduretes, saps, amb un peix, amb una fruita, etc. El sopar clàssic, però amb pocs fregits, amb poques salses, res de guisats, menjat a poc i d'hora, saps? I que ja ho hagis paït, saps què vull dir? I et diré més, si per anar a dormir ja notes una mica l'estómac buit, et prens el clàssic vas de llet o el iogurt, el que sigui, o la infusió, és igual. Però tu has d'anar a dormir que l'estómac no el notes, no et molesta, ni perquè està com un sac buit.
Que no és un impediment, no?
Clar, que no sigui un impediment, no? I a part d'això, clar, hi ha mil altres coses, no? Tot el que siguin iogues, tai chi, meditació, fins i tot l'aromateràpia. Està molt de moda ara aquests aromes que es posen a l'habitació, Esther, que són relaxants, saps?
D'espígol. També ajuden,
d'espígol, t'ajuda. Mira, jo, si fos una persona que tingués uns problemes per dormir, ho faria servir tot. La dieta, la fitoteràpia, l'aromateràpia, tot. Tot, perquè no dormir, et diria una cosa, si no dorms bé, no et trobes bé.
Sí, sí, és la base.
Sense tenir fibromiàlgia. Imagina't si sobre tens
I
això.
I tant, sí. També citaves al principi aquests problemes digestius associats a la fibromialgia. Quina seria la llista?
Doncs mira, el colon irritable és un clàssic, ja saps, que alguna vegada n'hem parlat també aquí, que és aquesta afectació del sistema digestiu que es caracteritza per episodis de que vas massa al lavabo i episodis d'estrenyiment, no? Més que t'assinfla la panxa, més que tens com una espècie de cremor, en fi, tot de sintomatologia, i que realment et fan exploracions al sistema digestiu i tampoc et troben res, no? Però sí que és veritat que t'ho trobes malament. Aleshores, És freqüent que hi hagi això. També és freqüent amb aquestes persones doncs, que tinguin alguna moltes intoleràncies, coses que no se'ls col·loquen bé. Tampoc sabrem exactament el per què. En tot cas, com que pot passar això, el que és important d'aquestes persones és que es coneguin i que vagin actuant segons es troben. És a dir, si jo tinc colon irritable, estic passant una etapa en què vaig més al lavabo del compte, una dieta més astringent, òbviament. I si estic en plan que no vaig al lavabo ni a tiros, doncs amb més fibra. Vull dir, un mateix s'ha de saber una mica regular, però no és agradable això. Imagina't per un moment, no? Que a sobre que estàs cansat i que no dorms i que fa mal al cos, a sobre tens fa mal a la panxa. Clar. És mal rotllo, eh?
Són molts problemes,
són
no?
Molts problemes.
A la vegada.
A veure, no vol dir que tothom els tingui tots, eh? Ni amb la mateixa intensitat. Però que sí que entens que és una cosa que encara que et pot invalidar. Que et pot, i sobretot, si no invalidar, et pot baixar la qualitat de vida d'una manera brutal.
Totalment,
no? Brutal.
Sí, sí. Centrem-nos, Magda, en els aliments. Hi ha algun aliment especial, hi ha algun plat que tu creus que pot anar bé als afectats per fibromiàlgia?
No hi ha un plat en concret, perquè seria mentida dir, escolti, prengui vostè un plat de rúgula. No. Però sí que és veritat que és important que aquesta gent mengin aliments de molta qualitat, o sigui que fresc de qualitat. Inclús jo m'atreviria a dir que ve ecològic i que es facin coses molt suaus, molt suaus. Per cert, hi ha un nutrient que és molt interessant, que és la vitamina D, i que està relacionada amb els estudis científics, la relacionen no només amb l'absorció del calci, sinó també amb el cansament i amb la sensació de dolor. Per tant, va bé que tinguem uns nivells, a tothom té que tenir uns bons nivells de vitamina D, però en aquest cas encara més.
On es troba aquesta vitamina D?
Doncs sobretot amb la radiació solar, que aquí no tenim problema.
Que important que és el sol, eh?
El sol, sí. Massa se'ns fastigueja, però poc també. Però també que hi hagi aliments rics en vitamina D. Saps? Però aquesta vitamina D tampoc està a tants llocs, no et pensis, eh? Està el rovell de l'ou, per exemple. Està el greix del peix blau, per això el peix blau és tan important, no? En els làctics enters, però clar, com que s'ha pogut prenent desnatat, doncs això no sol ser. O no, clar, és que a vegades el que va bé per una cosa
això,
no va
canviar,
bé per l'altra.
Els
bolets tenen precursors de la vitamina D, fixa't tu. Per tant, aquesta gent, aquests aliments que hem dit, sí que tindrien que estar presents. Els xampinyons, els bolets, tot això els hi va bé.
El gluten, la lactosa, per exemple, millora la vida a les persones amb fibromiàlgia menjar sense gluten o sense lactosa?
A veure, la veritat és que dir que totes milloraran menjant sense gluten, sense lactosa, no és veritat. Ara bé, la que tingui especialment problemes intestinals i són molt reiteratius i tal, doncs sí que li pot anar bé provar i fer-se les proves de la sensibilitat al gluten. Ja saps que hi ha una sensibilitat al gluten, no celíaca, que també, no? I a la lactosa, aleshores, bueno, sobretot si són grans, perquè la intolerància a la lactosa és més freqüent quan més gran ets, no? Perquè tens més enzims, no? Menys enzims digestius de la lactosa. Aleshores, doncs sí que seria una eina que es pot explorar, però no vol dir que sigui determinant. És a dir, no vol dir que eliminant això hagi d'anar bé. Només les persones que saben que tenen aquest problema. Ara, què els hi va bé? Home, menjar a poc, mastegar molt bé, menjar en un ambient que sigui agradable, que això també ho hem dit moltes vegades, és molt important, eh? Menjar a les hores, i sobretot ser molt ordenat. Mira, una persona amb fibromiàlgia té que ser un Excel la seva dieta. De veritat, eh? Bueno, de fet, això ens va bé a tots, que és avorridíssim, ja ho sé. Però a l'hora del menjar, tu.
Sí, però és que al final veus que apareixen resultats si compleixes aquests horaris.
És que et trobes millor. Però tothom, eh? Si t'hi fixes, Esther, t'has fet alguna setmana d'aquelles que dius ara em portaré bé? Menjant.
Sí, a veure, això és una mica com l'ordre a casa. Quan tens la casa ordenada, estàs
millor,
més feliç, no?
Millor,
si tu tens els teus àpats ordenats, sí. Al final això influeix a la salut també.
I equilibrats, no? I com feien una mica les antigues, que és un dia una cosa, l'altre dia l'altra. I sobretot, jo insisteixo sempre molt en això, cuina senzilla. Que a vegades ara estem en una època tan gastronòmica que sembla que per menjar bé s'hagi d'estar molt a la cuina, s'hagi de cuinar molt. És que no és veritat. Jo crec que és contraproduent dir això. O sigui, jo crec que el que s'ha d'insistir és en la qualitat dels aliments, amb la bona elecció dels aliments i amb les dosis adequades. Però realment, molta cuina m'assembla fantàstic si ets un aficionat a la cuina. Però si no, no cal.
Bueno, i també podem reservar per dies especials de la setmana.
Però és que, a més, el menjar més senzill és el més nutritiu. És el més nutritiu. I, per suposat, els aliments, com més frescos i menys processats, millor. I per aquestes persones, millor. Millor per tots, però per ells també. Jo diria que una persona amb fibromialgia ha de ser molt curosa amb el menjar. Té que ser ordenada amb aliments de qualitat i també et diré una cosa, que li agradi. Perquè, pobra, ja que es troba malament, almenys que el menjar li agradi.
Que gaudeixi.
No? Que gaudeixi amb el menjar. Això tots, eh?
I suplements? Tu ets partidària de...
A veure, no hi ha cap estudi científic que digui que amb aquest suplement o l'altre milloren. Però a veure, si el metge o la persona que la porta li veu alguna carència amb alguna cosa, o és una persona que, com tu deies bé abans, que com que estava deprimida menja poc, potser sí que hi ha un suplement que s'ha de donar. Dir-ho així en plan per tots, no. No és a dir.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Avui la fibromialgia és la protagonista del podcast Respostes que alimenten. Estem parlant de si hi ha o no una dieta per aquesta malaltia, per les persones que la tenen. Una miqueta, quin seria el resum del que hem dit avui, Magda?
Doncs mira, que és una malaltia que, déu-n'hi-do, que és un 2% de la població, que no ho hem dit, però afecta 10 a 1 a les dones, Esther, bàsicament a les dones, que té molts símptomes, però que els importants són el cansament i aquest dolor al cos, i jo diria també aquesta dificultat per trobar-se bé d'ànim i per concentrar-se, però n'hi ha molts d'altres, que no té una dieta perfecta per això, que s'ha de veure a cada cas, però que en qualsevol cas és important menjar de forma equilibrada, aliments frescos, aliments de qualitat, horaris d'Excel i sobretot gaudir a la taula. I després, evidentment, tractar cada problema amb cada plata, amb cada forma de menjar diferent, però que no podem dir una cosa general perquè cada pacient és diferent, no?
El proper dia, d'aquí 15 dies, dedicarem el podcast a la tonyina en llauna, que realment doncs pràcticament tots la tenim a casa i que és molt resolutiva. Seria interessant per les persones amb fibromialgia?
Sí, per què no? Pot ser un bon recurs. Mira, saps què penso jo, Esther? Que m'agradaria molt que si hi ha alguna persona amb fibromialgia o no fibromialgia, que ens vol enviar una recepta que per ella sigui adient o que li vagi bé en alguna situació que hagi tingut ella amb la seva malaltia, estarem encantadíssimes de la vida. No et sembla, Esther?
I tant. Recordem que tenim habilitat un correu electrònic que ens podeu fer arribar els vostres e-mails i que l'adreça exactament és aquesta, respostesalimenten@rac1.net. Doncs, Magda, interessant tot el que hem dit avui. Esperem haver estat de servei per totes aquelles persones que en aquests moments conviuen amb aquesta malaltia i ens trobem en 15 dies.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Som,
cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.